informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.
Estel Migdia, amb Olma Giró.
Aquest dimarts 4 de gener ve acompanyat d'una bona notícia. Catalunya ha registrat la xifra més baixa d'atur des del setembre del 2008, quan començava la crisi financera. I a més, hem aconseguit reduir l'atur en un 25% en només un any, una fita històrica. Són les 2 de la tarda i això és Estel Migdia. El nombre d'aturats a Espanya no baixava tant des del 1996. Semblava impossible que després dels estralls més forts d'una pandèmia hi pogués haver una recuperació econòmica, però ha passat. Més afiliacions a la Seguretat Social i menys aturats, i amb xifres que no es veien des de fa anys. Ara bé, s'ha d'analitzar la qualitat d'aquestes dades. S'estan creant molts llocs de feina a sous baixos i, per tant, democratitzant encara més la pobresa? Fins a quin punt podem mesurar l'estacionalitat de les feines que s'estan creant? Per entendre'n les claus, parlem d'aquí pocs minuts amb l'Ivan González, economista i consultor membre de la Societat Catalana d'Economia. Passa un minut de les 2 de la tarda i així sonen les veus protagonistes d'aquest dimarts 4 de gener a aquesta hora.
Son magníficos, magníficos. Demuestran que la recuperación es un hecho, que ya estamos en plena recuperación y que además el crecimiento económico que tenemos no solo es sólido, sino que va a un muy buen ritmo.
Segurament ho fan també des d'un punt de vista, diguem-ne, de control de la ciutadania, no? En el sentit de que si hi ha un toc de queda, com tenen a Catalunya, això, d'alguna manera, dona unes certes garanties al departament.
Interessa que aquesta dinàmica de renovació la puguem fer cada vegada, la puguem millorar.
I els animals tenen mobilitat, igual que les persones que els tenen, no? I això donava el cas de que en moltes comunitats estaven sacrificant molts i molts animals.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Com cada dia, comencem per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens esperen les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Olma, bona tarda. El temps hem embarcat pels canvis, uns canvis que ja es comencen a notar a les comarques de Ponent. Estan arribant bandes de núvols cada vegada més importants i aquests núvols aquesta tarda començaran ja a donar les primeres precipitacions cap a la Vall d'Aran, nord del Pallars i del Principat d'Andorra, així com l'Alta Ribagorça. Això serà ja avançada la tarda o de cara al vespre. La cota de neu estarà situada al voltant dels 1.800 metres. A la resta de Catalunya, doncs, la nuvolositat anirà en augment, però no serà fins aquesta matinada quan tindrem ruixats dispersos a qualsevol punt de la meitat nord de Catalunya i meitat est. Seran pluja, però poc destacables, tot i que punts de la costa central poden tenir una certa intensitat. Això serà sobretot durant la matinada i primeres hores de demà. Demà tindrem un dia marcat per la inestabilitat al terç nord de Catalunya i per les precipitacions, sobretot a les comarques del Pirineu, amb una cota de neu que baixarà per sota dels 800 a 900 metres aproximadament. Demà, per tant, haurem de tornar a recuperar la roba d'abric.
El 2021, Catalunya ha registrat 128.000 persones menys a l'atur. Ara hi ha pràcticament 370.000 parats i aquesta és una xifra inferior a la d'abans de la pandèmia. Anna Closa, bona tarda.
Ministeri de Treball i Economia Social, Catalunya és la comunitat on més ha caigut l'atur després de les Balears i Aragó. I a més, la dada és la més baixa des del setembre del 2008 i el 2021 l'atur femení va augmentar i representa el 57% del total.
I pel que fa al nombre d'afiliats a la Seguretat Social?
El mes de desembre ha augmentat i ara hi ha 3 milions i mig d'afiliats que representen unes 135.000 persones més que fa un any.
I aquestes dades són a Catalunya, però ara anem a conèixer la xifra pel que fa al conjunt de tot l'estat espanyol.
Hi ha poc més de 3,1 milions d'aturats, la xifra més baixa en un mes de desembre des del 2007. En comparació amb l'any passat, el nombre d'aturats s'ha reduït un 20%.
I a tot això, la Moncloa ha qualificat aquestes dades de magnífiques i recorda que ja fa 10 mesos consecutius que hi ha un descens.
N'ha parlat en una entrevista a Ràdio Nacional el ministre de Presidència, Félix Bolaños.
Son magníficos, magníficos. Demuestran que la recuperación es un hecho, que ya estamos en plena recuperación y que además el crecimiento económico que tenemos no solo es sólido, sino que va a un muy buen ritmo. Fíjese que hoy conocemos la mayor cifra de ocupados de la historia, casi 20 millones de ocupados. Tenemos unos datos de empleo mejores que antes de empezar la pandemia, en concreto 140.000 parados menos.
El ministre de Presidència també ha parlat sobre la reforma laboral i ha assegurat que un no equival a avalar el marc del Partit Popular.
La reforma laboral tiene que pasar a convalidación del Congreso de los Diputados y desde luego nosotros creemos que es absolutamente de sentido común que se apruebe por parte del Congreso de los Diputados un acuerdo social con la importancia que tiene eso entre los empresarios y los sindicatos, es decir, los protagonistas de las relaciones laborales. Quien vote no a la convalidación de la reforma laboral tendrá que explicarlo bien a sus votantes y tendrá que explicarles que si vota no a esa reforma laboral que hemos pactado con los sindicatos y con los empresarios, está votando que sí a que siga el marco laboral del Partido Popular, que generaba precariedad y que generaba temporalidad.
Des dels sindicats, l'UGT ha celebrat les dades i diu que són indubtablement positives, però han advertit que cal seguir avançant i millorar la qualitat de l'ocupació el 2022.
Per aquest motiu ha demanat a les formacions parlamentàries que donin suport a l'acord per a la reforma laboral assolit pels agents socials i el govern espanyol perquè és un pas fonamental per eliminar la precarietat i la temporalitat injustificada.
Aquest dilluns acabava la moratòria a la zona de baixes emissions de les rondes de Barcelona pels vehicles de transport sense distintiu ambiental.
Continuar circulant els camions i autocars petits que acreditin que tenen un vehicle comprat pendent d'entrega o bé el compromís d'adquirir-ne un de nou abans del juliol. En el cas dels autocars de transport col·lectiu, la moratòria es pot allargar fins a finals d'any.
I a tot plegat amb la fi de la moratòria, aquest dimarts més de 6.000 camions no han pogut prestar servei a la zona de baixes emissions. Parlem ara amb en Carlos Folchi, que és secretari general de l'Associació de Transportistes Autònoms i Pimes de Catalunya, per entendre com valoren l'acord entre la Generalitat i l'àrea metropolitana des del sector. Bona tarda, Carlos. Ara mateix tenim problemes de connexió. D'aquí pocs minuts intentarem tornar a reprendre la connexió amb en Carlos Folchi per parlar de com veuen des del sector la fi de la moratòria a la zona de baixes emissions de Barcelona. A tot això, continuem amb la informació perquè ara mateix connectem amb el govern. Tenim el Carlos. Bona tarda, Carlos.
Hola, muy buenas tardes.
Ara sí, bona tarda. Carlos, des del sector, com veieu aquesta fi de la moratòria?
Bueno, lo vemos con gran preocupación porque básicamente tenemos un grupo de profesionales que son los mayores de 60 años y que son más de un tercio del sector y que tienen serios problemas para hacer la renovación de las flotas, que es lo que nos está exigiendo el ayuntamiento. Actualmente hay una moratoria de 6 meses para todos aquellos transportistas que se comprometan a comprar un vehículo nuevo de segunda mano, pero lamentablemente el problema es que en el sector hay muchos profesionales que no tienen esa capacidad económica y alguna solución habrá que darles.
Perquè, per entendre'ns una mica, quina despesa mitjana implica per una persona que ara mateix no tingui aquesta etiqueta? O sigui, quina despesa, quina inversió ha de fer ara mateix una persona que no tingui aquesta etiqueta?
Correcto. Estamos hablando de que la inversión en vehículos de transporte de mercancías pesados, lo que son los camiones, estamos hablando de una inversión mínima de 100.000, 120.000, 140.000 euros. Lógicamente es una inversión que necesitas tiempo para amortizarlo, para sacarle un rendimiento razonable. Y eso, obviamente, un profesional que le queden 3 años, 4 años para jubilarse, jamás va a rentabilizar, va a sacar rendimiento a una inversión así. Por eso exigimos desde el sector y como asociación representativa, pues algún tipo de solución y alternativa, como son los filtros catalizadores.
Perquè vosaltres esperàveu que hi hagués una altra moratòria, és a dir, que es retracés aquesta moratòria, sobretot tenint en compte la situació de la pandèmia i tots els estralls que ha deixat?
Las moratorias, sucesivamente se han ido consiguiendo moratorias desde el año pasado con carácter semestral. Estas moratorias siempre desde el sector hemos defendido que eran un mecanismo y un instrumento, primero, para hacer frente a los efectos a los efectos de la pandemia, tanto económicos como personales, y por otro lado era el mecanismo que nos tenía que permitir a todos, a administraciones y asociaciones, llegar a un acuerdo para dar solución a aquellos transportistas que tienen menos capacidad económica y más dificultades para hacer las inversiones que hemos dicho de 100 y pico mil, 120 mil, 140 mil euros.
I perquè quina alternativa proposeu des del sector? És a dir, més enllà del distintiu mediambiental, plantegeu alguna altra alternativa que no passi per haver de fer aquesta inversió?
El sector tiene clarísimo que quiere ser parte activa en la lucha contra el cambio climático y queremos formar parte de ese proceso. Lo que exigimos a las administraciones es que nos den los medios y los mecanismos para que eso sea efectivo y sea real. ¿Cuál sería una de las soluciones más rápidas e inmediatas? La homologación de filtros y catalizadores, que no son más que unos dispositivos que instalados en estos camiones hacen que automáticamente se reduzcan las emisiones. Reduciendo las emisiones conseguimos el objetivo principal, que es garantizar la salud pública. Lo que falta es por parte de la administración, que es la que tiene que homologar, es la que tiene que validar esos productos que ahora mismo en el Estado español no están disponibles, que esos productos que en otros países de la Unión Europea están a la orden del día, pues se puedan utilizar aquí. De forma y manera que una inversión, en vez de ser de 120.000 o 140.000 euros, pasaría a ser de 3.000 o 4.000 euros. Y con una cantidad así, el profesional podría seguir trabajando y no le obligamos a comprarse un vehículo que en muchas ocasiones, lamentablemente, no va a poderse comprar.
¿Por qué desde la administración os han ofert alguna mena de pack de ayudas económicas?
No, lamentablemente, el sector de transporte de mercancías por carretera, tanto en lo que se refiere a la zona bajas emisiones como en otros ámbitos, pero en concreto en el tema zona bajas emisiones, las ayudas económicas por parte del Ayuntamiento de Barcelona, que es el impulsor de esta medida, y del área metropolitana de Barcelona, en el transporte de mercancías pesado ha sido de 0 euros, lamentablemente. Hemos solicitado desde el sector ayudas, tanto a Ayuntamiento, AMB, Generalitat, Estado, y lamentablemente nunca llegan esas ayudas. Pero no es un problema de que no lleguen las ayudas, es que se busque una alternativa material, como son la homologación de dichos filtros y catalizadores, que harían pues que esas ayudas económicas, si fueran necesarias, lo serían una cantidad mucho más pequeña. Evidentemente, una ayuda económica para financiar una inversión de 120.000 euros o 140.000 euros, pues es compleja.
Perquè l'ajuda que és possible que rebreu des de l'Ajuntament de Barcelona són 100 euros, has dit.
No. Lamentablemente no hemos recibido ningún tipo de ayuda del Ayuntamiento de Barcelona. Es 0 euros. Cuando me refería, a lo mejor se me ha escuchado mal, no quería decir 100 euros. 0 euros. Ni un euro.
Val, d'acord.
Toda la ayuda que hemos recibido, nada.
Perquè ara mateix, segons les xifres, estem parlant que a dia d'avui ja són, o sigui, han estat 6.000 camions els que no han pogut prestar servei. Això són gairebé la meitat. Llavors, el que ens preguntem és si aquesta fi de la moratòria el que podria generar són problemes, per exemple, de distribució.
Claro, si lo que ha pasado, lo que hemos detectado es que muchos transportistas están acogiéndose a esta moratoria extraordinaria por compra o por compromiso de compra de un nuevo vehículo, ¿vale? Entonces lo que está pasando es que muchos profesionales que no tienen etiqueta medioambiental han suscrito este compromiso de compra con vehículo con la esperanza de, supongo, que tengan un golpe de suerte y poderse comprar ese vehículo. El problema será cuando se acabe esta moratoria extra de 6 meses para aquellos que se han comprometido a comprar un vehículo y no se hayan podido comprar un vehículo, que creemos que será la gran mayoría, puesto que si no tienen ayudas y estamos hablando de inversiones muy altas, probablemente tampoco consigan la financiación. Y si no consiguen la financiación, esta moratoria extra para los que se han comprometido a comprar pues hará que muchísimos profesionales no puedan entrar y hacer la distribución de la logística, y entonces sí que habrá problemas o puede haber problemas serios de abastecimiento. Pues si los profesionales que tienen que hacer ese trabajo no lo pueden hacer, pues puede haber problemas, lógicamente.
Perquè a dia d'avui des del sector creieu que falten conductors professionals?
Sí, esto es un hecho tanto a nivel de Cataluña como del conjunto de la Unión Europea. Hay una falta absoluta de profesionales. Hay que tener en cuenta que un tercio de los transportistas que hoy están trabajando se van a jubilar en los próximos 5 años.
Un tercio.
Un tercio. Si ya tenemos hoy un problema que en el conjunto del Estado se valora en 15.000 profesionales, de aquí 5 años el problema será realmente grave. Por eso que los profesionales que tenemos hay que cuidarlos y no incentivar pues una salida anticipada, sinó que podran continuar treballant en les millors condicions possibles.
I més enllà de no incentivar una sortida anticipada, com ara comentaves, proposeu alguna solució que el que faci és incentivar noves entrades de conductors professionals?
Bueno, estamos trabajando en este asunto con la administración central. Aquí hay un elemento básico que es la reducción de costes, con la reducción de costes de acceso a la profesión. Cualquier joven que quiera participar o quiera introducirse en el sector tiene que hacer una inversión mínima de unos 4.000, 5.000 euros para obtener las titulaciones habilitantes. Por un lado es el curso de acceso a la profesión y por otro lado los carnets de conducir propios para camión. Entonces aquí lo que estamos trabajando tanto con Administración Central como con Generalitat son vías de financiar o subvencionar esa formación para estos profesionales jóvenes y que de esta manera puedan acceder de una forma razonable al sector sin hacer una grandísima inversión. Y luego una segunda línea para incentivar el acceso a la profesión pues es hacer la profesión más cómoda. Es sabido por todo el mundo que es una profesión muy sacrificada, son muchas horas al volante, en solitario, con jornadas muy extensas. Bueno, recientemente se ha aprobado un pacto Ministerio de Transportes con el sector tendente o que busca pues mejorar esas condiciones laborales de los transportistas. Si no conseguimos que sea un sector económicamente interesante y si no conseguimos que las condiciones laborales sean más óptimas, pues difícilmente conseguiremos que la juventud se interese. Pero lo primero que hace falta es justamente eso, hacérselo fácil el acceso y que no tengan que asumir esos costes tan elevados.
Carlos Folchi, secretari general de l'Associació de Transportistes Autònoms i Pimes de Catalunya, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest migdia.
Un plaer i sempre a la vostra disposició. Molt agraït.
Minuts que passen de les 2 de la tarda, ara obrim plana política. Encara no hi ha la data concreta en què es reunirà de nou la taula de negociació entre el govern espanyol i el català. El govern català es limita a dir que hi haurà una nova trobada a principis d'any, com estava previst ja des de fa mesos, però a hores d'ara encara no està tancat el dia exacte. Des del Palau de la Generalitat, Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Sí, el govern català encara no té tancat el calendari de la propera trobada de la taula de negociació, ni data ni lloc. Tampoc no concreta si hi ha hagut avenços des de l'última trobada del 15 de setembre. Ara bé, la portaveu del govern, Patrícia Plaja, recorda que si no estan satisfets amb els resultats, mouran fitxa.
Una negociació, un procés de negociació amb l'Estat en el que ens trobem ara mateix i que ha de començar a donar resultats tangibles. Ara bé, de la mateixa manera que hem expressat aquesta prioritat, també hem dit clarament que el govern no es quedarà esperant, de braços plegats en cas que el procés de negociació no doni resultats i per tant, caldrà treballar en accions alternatives.
Malgrat que encara no hi hagi una data concreta, Plaja confia que sí que tindrà lloc una nova trobada en les properes setmanes.
I el govern donarà suport jurídic a totes les escoles que directors i professors vulguin defensar el model actual d'escola catalana davant la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga a fer un 25% de les classes en castellà.
La Generalitat ha aprovat que defensarà jurídicament els directors i el personal educatiu que aposti per seguir fent un 100% d'ensenyament en català. De nou, escoltem Patrícia Plaja.
S'acorda així refermar el seu compromís amb la defensa del català, de les escoles i de la cohesió social, com els deia, a tots els nivells i per totes les vies institucionals, polítiques i jurídiques que tinguem a la nostra disposició.
També portarà a la justícia tots aquells casos en què consideri que alguna entitat ataca el model vigent d'escola en català.
Gràcies, Judit. I encara no tanquem plana política perquè Carles Puigdemont haurà de decidir al febrer si deixa la presidència de Junts per Catalunya. Al febrer hi ha programada la nova assemblea de representants del Consell en què s'ha d'aprovar el reglament de manera definitiva i així, doncs, escollir el nou president del govern de l'exiliana.
Segons publica el periòdico, Puigdemont està meditant deixar la presidència per centrar-se en el Consell per la República. Segons el diari, d'aquesta manera, l'expresident mantindria un paper institucional com a líder de l'independentisme a l'exterior.
I Catalunya tindrà ben aviat un nou partit.
Centrem, és el nom de la nova formació que liderarà l'exconsellera Àngels Chacón i que plegarà els entorns del PDeCAT, Convergents, Lliga Democràtica i Lliures. Així ho ha avançat La Vanguardia i han confirmat a l'Agència Catalana de Notícies, fonts del partit, que es presentarà l'11 de gener a Barcelona.
La nova marca consta al registre del Ministeri d'Interior des del 28 de desembre i ja s'hi vincula una pàgina web que encara no està operativa. A la direcció provisional del registre hi consta la regidora i portaveu de Junts a Sant Just Desvern, Laia Flotats.
Chacón encapçala el nou partit del Centre Catalanista amb la intenció de presentar-se a les eleccions municipals del 2023. La formació defensarà una millora de l'autogovern de Catalunya i rebutjarà la unilateralitat per no renunciar a la independència.
I el Partit Popular de Catalunya rebutja les restriccions decretades pel govern perquè considera que busquen el control de la ciutadania.
Segons el secretari general del partit a Catalunya, Santi Rodríguez, critica que es prenguin mesures únicament des del punt de vista sanitari i no es tinguin en compte altres aspectes. Ho ha manifestat en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
Segurament ho fan també des d'un punt de vista, diguem-ne, de control de la ciutadania, no? En el sentit de que si hi ha un toc de queda, com tenen a Catalunya, això, d'alguna manera, dona unes certes garanties al Departament d'Interior de que no hi puguin haver determinades concentracions a la via pública, o com a mínim sigui més difícil que puguin haver-hi aquestes concentracions.
Segons el dirigent popular, aquesta limitació suposa una relaxació de les mesures de control i les ha comparat amb les d'altres comunitats de l'Estat.
Hi ha moltes altres comunitats que han adoptat altres mesures que no són ni molt menys tan restrictives com les que s'han adoptat a Catalunya i que han permès bandejar i capejar la pandèmia d'una forma molt millor a com malauradament ho estem passant a la societat catalana.
I com dèiem al principi del programa, la bona notícia d'avui és que l'atur a Catalunya ha baixat més d'un 25% respecte a l'any passat. Es tracta del descens interanual més gran de tota la sèrie històrica i a Espanya també s'ha registrat la màxima baixada anual d'aturats des del 1996. Ara bé, com hem comentat, aquestes dades no són sinònim de qualitat. Per entendre'n totes les claus, parlem ara amb l'Ivan González, economista i consultor i membre també de la Societat Catalana d'Economia. Bona tarda, Ivan.
Hola, bona tarda.
Ivan, aquest descens històric de l'atur i aquest augment històric també dels afiliats a la Seguretat Social, el que és evident és que és sinònim d'una recuperació econòmica. Ara bé, tot això com s'explica que arribi després dels estralls més forts d'una pandèmia?
Doncs justament per això. Tenim present, per exemple, l'última gran batacada que va haver-hi al nostre país, el 2008, la crisi econòmica del 2008, si mirem números, també va passar exactament el mateix. 2008, una gran pujada de l'atur. 2009-10, una gran baixada. És justament per això, perquè pensem que, ni gràcies a Déu, això no ha sigut una crisi econòmica tan forta com la del 2008, però hi ha hagut, hi ha existit. I aquesta pujada de... o baixada, perdó, de l'atur a Catalunya i a la resta de l'estat espanyol és deguda, en part, a que s'han recuperat doncs els treballs d'abans de la pandèmia. I això és un punt molt, molt positiu, o sigui, això no ho podem negar. El que passa és que també els números ho hem de mirar amb cautela. Us estava escoltant, estem parlant d'un 25% de descens interanual. Però, ojo, un descens interanual, estadísticament parlant, què vol dir? Que estem comparant els mesos d'anys anteriors. Però anualment, el que és 2021 contra 2020, estem parlant d'una baixada d'una mica més del 5%. Que, ojo, una gran dada, però ja no és un 25, és un 5. També hem de tenir en compte que no només parlem d'atur, sinó que també l'ocupació ha pujat un 23%, algú més d'un 23%, i això també és molt important. No només que baixi l'atur, sinó que pugi l'ocupació. Que després, com hem dit abans, també aquesta ocupació ha de ser de més qualitat, evidentment, Però són dades importants, però per prendre-se amb cautela a dia d'avui.
Clar, com ara has dit, Ivan, s'han de mirar amb cautela. Un aspecte important a tenir en compte és la qualitat d'aquests contractes i d'aquesta ocupació, perquè, clar, tota aquesta recuperació econòmica que avui ens arriben les dades, podem dir que és sinònim de qualitat, és a dir, quins tipus de contractes s'estan oferint i també quins tipus de salaris acompanyen aquests contractes?
No, ja avanço que qualitat no, evidentment que no. O sigui, de fet, estadísticament parlant, al desembre el 85% dels nous contractes eren contractes temporals. Per tant, ja oblidem-nos un moment de que es cobra més o menys, sinó que el més preocupant és aquesta temporalitat. Estem parlant 85% de contractes temporals, torno a repetir, que és una bestiesa. I aquí és on hem de treballar i ens on hem d'insistir perquè això passi a ser indefinit. Que aquí la nova reforma laboral tindrà efectes positius o no, ja es veurà. Però a dia d'avui estem parlant no només d'això, sinó que també hi ha un 35% d'atur juvenil. És un altre punt, un punt que hem de tenir en força cura i hem de fer esforços immensos per corregir-lo. També tenim una prejubilació de persones en edats de treballar també enorme. Aquí també es podria fer un altre debat sobre l'edatisme a les empreses, però vull dir, són bones dades? Sí, són bones dades, són bones xifres i això no ho podem negar. Però també és veritat que no només de números es pot viure, o sigui, queda molt maco el titular del 25% de descens, però hem d'entrar una mica més en matèria. I amb les mateixes dades que diem de l'atur, EPA Catalunya, per exemple, parlava 2019, 10,5% d'atur. Sí. 2020, 13,9. Tercer trimestre del 21, perquè encara no han tancat el quart. 10,9. Si us fixeu, 10,5 al 2019, que és quan estava començant la pandèmia, 10,9 al 2021, quan l'hem passat, aquesta pandèmia. Per tant, aquest descens, la realitat, no és tant que hi ha hagut un descens com a tal, que sí, sinó que s'ha recuperat molta feina d'abans de la pandèmia. I per això també s'està dient que estem en dades d'abans de la pandèmia, evidentment.
Clar, però Ivan, també hem de tenir en compte, no?, quin tipus de feines s'estan creant, perquè, per exemple, si ara mateix es creen moltes feines, que és una realitat, però amb sous baixos. Això vol dir que al final el que acabarà passant és que pagaran menys impostos. Per tant, també, si paguen menys impostos, l'Estat tindrà menys diners. A banda, com hem dit, de democratitzar la pobresa i de fer-ho una generalització normal, tot això també repercutirà després a les jubilacions. Com aturem?
Sí.
Com ho aturem, això?
És el peix que es mossega la cua. Jo abans parlava d'edatisme. Què està passant ara a nivell d'empreses? Doncs, evidentment, si tu tens un treballador de 60 anys amb un sou X, vale, i després vols contratar un treballador de 20 anys, el sou del treballador de 60 no és el mateix del sou del treballador de 20. Això és un error. Vale? Però què està passant? Fem fora els de 60, que pagui l'Estat la prejubilació, i contratem un de 20 que a l'empresa com a tal li costa la meitat. Doncs això també és un problema d'empresa. No només és un problema de que l'Estat fa o desfà, sinó també d'empresa. És un problema que tenim arrelat en la nostra societat i que s'ha d'arreglar. També anem cap a unes, com dir-lo, un contracte laboral més com en el nord d'Europa, que va més per objectius. O sigui, tu no tens un sou perquè sí, i permeteu-me aquesta expressió, sinó perquè, amb una base mínima, evidentment, tu has guanyat, no? I aquest sou, aquest tipus de contracte, amb aquest tipus de sou, disculpeu, també és un punt que s'està introduint a Espanya i jo crec que serà el futur dels contractes. Reitero,
La meritocràcia.
Ha d'haver-hi un mínim de partida, no pots començar dient tu cobres zero i tot el que facis de més o de menys cobraràs. No, això no té sentit ni cap ni peus, però amb un mínim i la resta per objectius, o digueu-lo com vulgueu, la paraula que s'ha utilitzat, sí, correcte.
Ivan, per entendre una mica les dades que ens han arribat avui, perquè és això, al final ja s'han de llegir entre línies i amb cautela, hi ha un aspecte que almenys ens qüestionem, que és, per exemple, a tu se t'acaba la prestació com aturat, no? Llavors, encara comptes com aturat? És a dir, pot ser que hi hagi una baixada de l'atur com aquesta perquè moltes persones se'ls hagi acabat la prestació i, per tant, no comptabilitzin com aturades?
Estadísticament no és un punt molt important, això. La baixada de l'atur real, la forta, la que realment es veuen les estadístiques, és el que parlaven abans. O sigui, la baixada de l'atur del 2021, per què ve motivada? Per la recuperació de l'activitat, després de la desaparició gradual de totes les restriccions que hem tingut arrel del Covid. Això és la baixada de l'atur i els números que estan veient a dia d'avui. Que tot influeix? Sí, tot influeix. Però, evidentment, el grosso, el que és la part important d'aquesta baixada, és aquesta recuperació que parlàvem abans. La resta són coses molt més puntuals. Molt més puntuals. Per la banda, també podem parlar dels certes. Afecten, no afecten. Però, reitero, l'important, o la dada important, és aquesta recuperació de l'activitat després de la pandèmia. I és això on hi ha hagut aquesta baixada important que situa l'atur a Catalunya, com hem pogut llegir, doncs, a una mica menys de 370.000 aturats.
I creus que els ERTEs afectaran molt a les pròximes dades d'atur que ens arribin, o no?
Molt no, que afectaran, sí. Perquè, evidentment, aquest 2022 ha de ser l'any de la recuperació total, bueno, en el sentit de que els ERTEs han vingut per quedar-se, que aquí ningú no ho posi en dubte, però s'han de reduir a la mínima expressió. I aquesta recuperació que parlàvem abans en el 2021 s'ha de consolidar el 2022 de manera, doncs, clara. Per tant, sí, afectaran. Sí, sí, clar que afectaran, evidentment.
Ivan González, abans de que marxis, cada dia a les nostres xarxes socials a la ràdio fem una enquesta sobre el tema del dia. Evidentment, avui el tema és aquesta bona dada que ens arribava de la baixada de l'atur a tot l'Estat i a Catalunya també. Ara tenim amb nosaltres a l'Eva Cervera, cap de xarxes de Ràdio Estel. Eva Cervera, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què preguntàvem avui als nostres oients?
Doncs preguntàvem si ha afectat la pandèmia a la teva vida laboral. Donàvem quatre opcions. No, tinc la mateixa feina. No, continuo a l'atur. Sí, m'he quedat a l'atur. O sí, he canviat de feina. I d'aquestes quatre opcions, doncs mira, el 20% dels oients han dit que sí, que s'hi ha afectat la pandèmia perquè han canviat de feina, i el 80% ha dit que no, que conserven la mateixa feina.
Ivan González, com valores aquestes respostes?
Bueno, de fet, jo he votat també i he dit el mateix, que no, gràcies a Déu.
Ets part del 80%, no?
Soc part del 80%, exacte. Són un punt molt important a tenir en compte, que és, del 100% de la gent que a dia d'avui, reitero, perdona, a 2019 treballava, vale? Encara continuen la mateixa feina, és un punt molt important. Aquí segurament els certes, vale, que parlaven abans, es consideren, és un fet, vull dir que no han perdut la feina. Per tant, aquí, quan aquesta estadística surti d'aquest 80%, en aquest 80% segurament hi ha alguna persona en ERTE, no ha perdut la feina realment. Vale? Per tant, és important tenir totes aquestes dades presents. O sigui, vull dir, hi ha hagut canvi de feina, espero i desitjo que aquest 20% sigui per millor. Sí, ha hagut, però que jo un 80% he dit que no, que ha mantingut la feina, molt important, però molt.
Eva Cervera, moltes gràcies.
Gràcies, Alma.
Ivan González, economista i consultor, membre també de la Societat Catalana d'Economia, moltes gràcies per atendre'ns aquest migdia.
A vosaltres, bona tarda.
Dos minuts que passen de les dues de la tarda, continuem amb l'informatiu. El Nadal passa factura i Catalunya torna a registrar la xifra més alta de contagis en un sol dia. Salut ha declarat 30.000 nous positius a tot el país i 3 defuncions més.
El departament ha declarat que hi ha 1.800 persones als hospitals catalans, 43 ingressats més que ahir, dels quals 475 són a les unitats de cures intensives, 23 crítics més que en el darrer balanç. La velocitat de propagació també baixa i passa de l'1,70 a l'1,51. I atenció, perquè al món la xifra més alta es va registrar ahir als Estats Units, amb més d'1 milió de positius en un sol dia i 1.700 defuncions.
I encara en plena pandèmica, la tornada a les escoles serà presencial el dia 10 de gener, com ja estava previst, tot i l'afectació de la sisena onada de coronavirus a tot el país. Així ho han acordat el govern i les comunitats autònomes aquest dimarts.
L'executiu espanyol i les comunitats deixen per a una pròxima reunió la possibilitat de revisar el protocol que s'activa en casos de positius a les aules. Sobre la taula està l'opció d'eliminar les quarantenes per als alumnes infantil i primària de les classes on es detecti un positiu encara que no estiguin vacunats.
I a tot plegat, Salut ha tancat per segona vegada el Centre Mèdic de Barcelona, que oferia, atenció, proves PCR fraudulentes. Al laboratori que feia falsos PCR es va traslladar al carrer Carrefour i de Blanca de Barcelona després que el Departament de Salut i la Guàrdia Urbana tanquessin el seu primer laboratori situat aquest al carrer de Bailén.
Segons ha avançat el diari Nació Digital, el centre mèdic va canviar l'ubicació per esquivar el control del govern. Aquest dilluns a la tarda s'ha dut a terme una nova inspecció i han tornat a clausurar l'activitat. Aquest centre mèdic oferia proves PCR, que a l'hora de la veritat eren testos d'antigen, i els cobrava a 60 i 70 euros.
I els Mossos d'Esquadra investiguen el robatori de més de 200.000 tests d'antígens d'un magatzem a Badalona.
Segons informa La Vanguardia, el 31 de desembre els lladres es van emportar 520 caixes amb 400 tests d'antígens, cadascuna per valor de 500.000 d'euros al mercat negre. Els lladres van marxar de la nau amb una furgoneta de l'empresa que tenia les claus posades. La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra de Badalona s'ha fet càrrec del cas i sospita que els lladres tenien informació prèvia de l'arribada del material. El magatzem assaltat no té alarma de seguretat ni càmeres, però les gravacions d'una empresa veïna han permès veure quan i com els assaltants van accedir i abandonar el local.
I el coronavirus fa baixar el taló de l'obra de teatre Cantando bajo la lluvia a Barcelona.
Les funcions previstes per avui i el proper dijous 6 de gener al Teatre Tívoli s'han cancel·lat per raons de Covid. La representació d'ahir també es va haver d'anul·lar. Tot i així, la companyia ja ha avisat que la funció del divendres, dia 7 de gener, es podrà tornar a gaudir d'aquest espectacle.
I més de 4.400 persones van morir ofegades l'any passat intentant entrar a l'estat espanyol. És el que ha constatat l'ONG Caminant Fronteres, que denuncia que els morts s'han doblat respecte a l'any anterior, quan n'hi va haver 2.000.
De mitjana, cada dues hores mor una persona intentant arribar a l'estat espanyol a través del mar. Dels més de 4.000 morts, uns 200 eren nens i nenes. Segons ha publicat Caminando Fronteres, gairebé el 95% de les víctimes es perden al mar i no poden ser identificades, i 83 embarcacions van desaparèixer amb totes les persones a bord. La ONG denuncia que les rutes que segueixen els migrants per mar són cada cop més perilloses i llargues, i les condicions de les embarcacions són precàries i sovint les condueixen persones sense cap tipus d'experiència.
I demà dimecres entra en vigor la reforma del Codi Civil, que, entre d'altres coses, considera les mascotes membres d'una família i éssers vius dotats de sensibilitat.
Aquest és un primer pas que celebren les entitats animalistes, però, en canvi, el que preocupa que des de fa mesos hi ha una nova llei de protecció animal encallada al Congrés. En una entrevista a Radio Estel, la presidenta de l'Associació Defensa dels Drets de l'Animal, Carmen Méndez, ha explicat que era previsible que la llei es bloquegés perquè quan una llei toca determinats interessos d'un sector, es pressiona perquè no tiri endavant.
Segons l'associació, aquesta llei posarà en ordre i unificarà els criteris per a totes les comunitats autònomes que ara no seguien un mateix criteri. Per exemple, una de les coses que ha de regularitzar és el sacrifici animal.
I els animals tenen mobilitat, igual que les persones que els tenen, no? I això donava el cas de que en moltes comunitats estaven sacrificant molts i molts animals només pel fet d'haver estat... Que nosaltres no diem sacrificar, diem matar, no? Estaven matant animals pel fet d'haver sigut abandonats. Bé, doncs aquesta llei el que farà és corregir aquesta desigualtat.
Respecte a l'entrada en vigor del nou Codi Civil, des de l'associació ho celebren, però admeten que ja fa anys que s'hagués hagut de fer, perquè és un mandat de la Unió Europea que ve de l'any 2007.
Fins fa poc, i era realment anacrònic, no? Però que un animal fos considerat pel Codi Civil com una cosa. O sigui, tenia el valor d'un moble o d'una cadira. Se li assignava un valor econòmic. Això, clar, no podia ser. O sigui que ara estem, diguéssim, entrant en una normalitat que ja fa anys que tenia que haver-se incorporat.
Per a l'associació ADA, també és important el nou Codi Civil pel que fa a les separacions de parelles que tenen mascota, perquè permet regular la custòdia de l'animal.
La Fundació Arrels ha atès a 2.100 persones sense llar aquest 2021 a Barcelona. D'aquestes, 642 era la seva primera vegada.
Durant aquest any, l'entitat ha visitat a més de 800 persones al carrer, un 24% més que el 2020 i un 60% més que en el 2019. El motiu d'aquest augment és perquè han reforçat l'atenció arran de la pandèmia de la Covid als equips de carrer que recorren tots els districtes de Barcelona. La majoria són homes i el 12% dones.
I a més, la Fundació Educació ha alertat que l'arribada del coronavirus ha empitjorat la situació d'aquest col·lectiu i ha afectat els recursos que les atenen. Per això demana a les administracions coordinació per resoldre el problema i han considerat a la ciutadania una peça clau en l'acompanyament i cura també de les persones que viuen al carrer. I el Banc de Sang i Teixits es marca l'objectiu d'arribar a 10.000 donacions a la nova marató de donants. Arrenca aquest dissabte 8 de gener i durarà fins al 15 als principals hospitals catalans. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. També s'ha proposat que aquest repte 2.000 persones siguin donants per primera vegada. Per fer-ho, caldrà demanar cita prèvia per tal d'evitar aglomeracions. El Banc de Sang ha alertat aquest dimarts en roda de premsa que els nivells de reserva al territori són realment baixos a causa de l'última onada de Covid-19. Ho ha explicat el president de l'organització, Francesc Gòdia.
La que sempre ens passa, i és que durant l'època de Nadal sempre hi ha una mica menys de donació, perquè les persones també ens concentrem en altres coses que són importants a la nostra vida, la família, les vacances, etc. Però és que, a més, ara tenim la sisena onada de la Covid, que en particular ens està fent baixar el nombre de donacions.
Per això, l'altre objectiu d'enguany és apropar-se al públic més jove.
M'interessa que aquesta dinàmica de renovació la puguem fer cada vegada, la puguem millorar, i per això és important, sobretot, que la gent jove s'incorpori en aquest procés de donació.
Per fer-ho possible, diferents influencers animaran a través de les seves xarxes socials a fer el pas.
I el preu de la llum torna a ser notícia i avui ha pujat un 1% respecte ahir.
L'electricitat al mercat majorista avui és de 152 euros al megawatt hora. Des que vam començar l'any, la llum s'ha encarit un 24%.
I ara atenció a aquesta notícia, perquè la mítica goma d'esborrada color verd que ha marcat la infantesa de moltes generacions es deixarà de fabricar.
Parlem de la marca Milan, aquella goma quadrada i compacta feta de cautxú sintètic suau i amb lletres retolades en diagonal. Doncs bé, l'empresa gironina ha anunciat que deixarà de fabricar la seva goma d'esborrar model 430 de color verd. A partir d'ara només se'n faran de blanques i de roses.
Ja ha mort als 89 anys l'alcalde de Figueres entre el 1973 i el 1979, en Pere Giró.
Nascut a Vilafant, Giró va inaugurar el Museu Dalí durant el seu mandat i va dirigir la ciutat durant la transició. A més d'empresari de la construcció, Giró també va ser president de la unitat de la Unió Esportiva Figueres.
Passen 41 minuts a les 2 de la tarda, obrim ara Plana de Successos. Detenen un home per calar foc a un local ocupat en un presumpte atac masclista. Els Mossos també busquen un segon individu pels fets, que anteriorment va ser detingut per agredir sexualment la dona que vivia a l'immoble.
Diversos testimonis han explicat que els dos homes portaven una garrafa amb líquid inflamable i que haurien ruixat la porta d'accés. Segons els Mossos, el local cremat hi vivia una parella i el seu fill, però en el moment dels fets no es trobaven al seu interior. Segons informa el cos policial, el detingut va actuar amb una altra persona que ja està identificada i que actualment es troba en cerca i captura. Es dona el cas que el segon individu ja va ser detingut fa un temps per agredir sexualment i tenia vigent una ordre d'allunyament.
I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 34 anys per robar i agredir dos taxistes de Girona.
Els fets es remunten al dia de Nadal cap a les 4 de la matinada. Durant un servei, un home va agredir presumptament el taxista amb una barra de ferro i li va robar el mòbil, 300 euros en efectiu, el datàfon i la cartera. L'endemà, els fets es van repetir a un altre taxista. La policia catalana va concloure que els dos robatoris els havia perpetrat la mateixa persona i el 30 de desembre el van localitzar i detenir. Després de passar a disposició judicial, va quedar en llibertat amb càrrecs.
I al Vallès Oriental, la policia de Parets ha interceptat aquesta matinada un vehicle amb 10.400 euros falsificats.
Segons han informat fonts municipals de l'interior del turisme, també s'hi van trobar altres materials i documentació de procedència il·lícita. La policia ha detingut les quatre persones que anaven al cotxe a les 2 de la matinada, una hora on la circulació de persones sense motius justificats no està permesa pel confinament nocturn vigent de la pandèmia. La policia local i els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Mollet treballen ara per aclarir l'origen dels bitllets falsificats.
43 minuts que passen de les 2 de la tarda. Obrim ara bloc andorrà perquè Andorra la Vella allarga el recorregut de la cavalcada de Reis per evitar aglomeracions. Sílvia.
Sí, Ses Majestats d'Orient iniciaran el seguici a les 6 de la tarda des de l'Avinguda Meritxell 112 fins a l'Avinguda Príncep de Benlloc. Estarà formada per 4 carrosses i estaran acompanyades per 3 espectacles itinerants de gran format. L'adaptació de la desfilada reial respon a la situació sanitària per la Covid-19. Enguany se celebra per separat a la d'Escaldes en Gordany i la cabalgata d'enguany tampoc es llançaran carmels ni es durà a terme la tradicional recepció dels Reis per rebre les cartes dels més petits.
I el confinament de les persones positives al Principat es redueix a 7 dies a partir d'avui.
Així ho estableix el nou protocol dissenyat, que també preveu haver de seguir 3 dies amb vigilància passiva un cop hagi acabat l'aïllament. La nova mesura s'aplica tant a persones positives vacunades com les que no ho estan. Aquesta modificació del protocol respon a l'augment de casos de la variant Omicron, que en les últimes anàlisis mostrava una presència d'entre el 30 i el 75%, però que no es preveu que esdevingui la predominant fins als pròxims dies.
Moltes gràcies, Sílvia. Anem ara cap a esports.
Esports.
El Barça afronta el partit de Copa del Rei de demà amb la moral ben alta després de la victòria d'aquest diumenge a la Lliga contra el Mallorca. Xavi Hernández ha comparegut aquest migdia per explicar com afronta l'equip el partit contra el Linares. Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda. Per al tècnic blaugrana, la Copa és un altre dels grans títols de la temporada i per això l'equip anirà tota sense especular contra un rival que s'ha plantat als setzens de final després de derrotar el Nàstic de Tarragona i l'Alavés.
Per nosaltres és un títol, és un objectiu, com tots els títols que competeix el Barça en la temporada i amb tota la il·lusió, amb totes les ganes a competir demà, a començar bé la competició, a guanyar en un camp difícil, que és el Linares, que fan bé les coses, treballen i ens ho complicaran molt. Però sí, la Copa segueix sent un objectiu independentment de la situació de la Lliga i d'altres competicions.
L'equip s'ha entrenat avui amb la novetat d'Ademir, que ha tornat a exercitar-se amb els seus companys. No ha assistit a l'entrenament Pedri, que hi va donar positiu en coronavirus, i tampoc Ferran Torres, que també va donar positiu, però que igualment segueix lesionat. El Barça espera recuperar els dos jugadors de cara al partit de Supercopa d'Espanya, que es juga el dimecres que ve a les 8 i que és contra el Real Madrid. Per al partit de demà, Xavi ha confirmat que no hi serà ni Ansu Fati ni Memphis, tot i que ha avançat que estan treballant bé, però encara no tenen ritme de competició. Sobre Dani Alves, ha comentat que el veu a un bon nivell i que compta amb ell per a tots els partits. El de Terrassa també s'ha pronunciat sobre la renovació de Dembélé i l'ha animat a fer un esforç. Creu que el projecte esportiu no pot ser millor per a ell i diu que assegura que enlloc estarà més feliç que el Barça.
I l'eliminatòria de Copa ja comença avui amb el partit de l'Espanyol.
Els pericos visiten el camp de la Pontferradina, equip de segona divisió amb qui ja es van enfrontar l'any passat quan els blanquiblaus militaven a la segona categoria. Per a la trobada d'avui, Vicente Moreno recupera els jugadors Fernando Calero i Fran Mérida, però en canvi no podrà comptar amb Miguel Oll, Llambric ni amb Manu Morlanes, que se sumen a les baixes de Yangel Herrera, David López i Joan García. Malgrat tot, el tècnic confia en poder fer un 11 capaç de competir contra un rival que no posarà l'eliminatòria fàcil.
Anem a fer, com hem fet en les eliminatòries anteriors, el millor equip en totes les circumstàncies que se donen en este partit concret, no? Ho valorem tot, ho mirem tot, i en funció de tot això pues fem el millor 11. I això anem a fer demà, no? Fer un 11 que pensem que és el millor en aquestes circumstàncies i el que ens pot donar possibilitats de competir-lo i de passar l'eliminatòria, que ja dic, tenim un rival dur.
El partit és aquest vespre a les 9 i es podrà seguir en directe per la plataforma de Zon.
I pel que fa al bàsquet masculí, tot i les complicacions, el calendari avui al Baxi Manresa rep el Real Madrid.
Els del Baix es disputen el partit a l'edat corresponent a la 17a jornada de la Lliga Endesa, després que s'hagin ajornat els partits corresponents de la jornada 16, un Baxi Manresa que ha recuperat 8 dels 10 jugadors que tenia confinats. Avui s'enfronta un Real Madrid líder amb 13 victòries i només una derrota, que també ve de patir un brot de coronavirus important a les seves files. El partit és el 9 Congost a les 9 del vespre. Avui també juga l'Unai Girona contra el Lugo en un partit de la Lliga Femenina, tot i que l'equip gironí ha comunicat aquest matí dues baixes per coronavirus, l'enfrontament es manté.
I I en tenis, Novak Djokovic podrà disputar l'Open d'Austràlia malgrat no estar vacunat contra el coronavirus.
El número 1 del món podrà entrar al país gràcies a una exempció mèdica. Ell mateix ho ha comunicat aquest matí. També amb tenis hem d'informar que Paula Badosa ha perdut contra Victoria Azarenka en el partit individual del torneig de la tenista de Begur. Ha estat derrotada en 2 sets per 3-6 i 6-2. I 2-6, perdó.
I el Dakar, Carlos Sainz, ha guanyat la tercera etapa disputada aquest matí.
L'espanyol s'ha imposat amb una diferència de 38 segons al sud-africà Lategan. Tercer ha estat per Peter Ancel, amb 1 minut 41 segons, i la quarta posició ha estat pel català Nani Roma, a 2 minuts 41 segons. Amb aquesta victòria, Sainz retalla 5 minuts al líder de la general, el catarí a l'Altillà. L'altre pilot catalana, Laia Sant, ha acabat l'etapa d'avui amb 26a posició. Pel que fa a les motos, la victòria ha estat pel portuguès Joaquim Rodríguez. Després de guanyar ahir, el castellonenc Joan Barrera ha patit més de l'esperat i ha entrat a meta 19è, perdent més de 10 minuts. El primer català en acabar l'etapa de motos d'aquest dimarts, la tercera del Dakar, ha estat Joan Pedrero, en 26a posició, amb més de 13 minuts del líder, que encara és Sam Sunderland, a 4 segons de Van Bereven, que és segon.
Moltes gràcies, Xavi. Anem ara uns minuts a publicitat i tornem amb la secció més curiosa d'aquest programa, la de cultura.
Ràdio Estel us desitja bones festes.
Aconsegueix per 5 euros el calendari 2022 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb una selecció acurada de rutes espirituals per Catalunya. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín. El dijous 6 de gener, escolta la missa del Dia de Reis a Ràdio Estel. A partir de les 11 del matí, connectarem amb la Basílica de Montserrat per oferir-te en directe la missa de l'Epifania del Senyor. Recorda, el 6 de gener, la missa de Reis en directe a Ràdio Estel. Ràdio Estel, Andorra, 107.5.
Bé, doncs, obrim la primera secció de cultura d'aquest 2022. Xavi Toscano, bona tarda.
Pensava que m'havia retirat de la cultura, però veig que no.
No, estic intentant-ho, però...
Tu també et pensaves que t'havia retirat.
No, aquí tornem. Què tal? Com han anat els Reis? Ah, no, i els Reis, encara no.
Encara no.
Com ha anat el Nadal?
El Nadal molt bé.
Sí?
Sí.
Bé, no?
Ja vaig comentar abans de marxar de vacances que no m'entusiasmava gaire el Nadal, però ha anat bé.
Home, però vas estar uns quants dies portant-nos consells sobre què era, sobre si t'acabes la taula de vi, com no empatxar-te, avui. Exacte. Estem que no tirem.
He de dir que els vaig complir i em va servir.
No t'has empatxat?
Mira. No m'he empatxat i no vaig tacar-me de vi.
Mira que bé.
Jo tampoc em vaig tacar.
Mira que normalment passo jo de consejos vendo para mi no tengo, però en aquest cas no. Mm-hmm. Què ens portes avui, Xavi? Va.
Doncs avui porto informació de servei.
Ens encanta la informació de servei, m'encanta aquest concepte.
Perquè jo sé que t'agradarà, perquè sé que em respondràs que sí en aquesta pregunta. Has perdut mai alguna cosa per Barcelona?
I serà et dic que no. No. Mira, és un sí, però amb excepció. No he perdut res, m'han robat molt.
Ah?
No ho he perdut jo. M'han tret.
Jo sí que he perdut moltes coses.
Doncs mira, Sílvia, avui us explico què heu de fer per recuperar els vostres objectes perduts gràcies a l'oficina de troballes de l'Ajuntament.
Com funciona això, a veure?
Doncs mira, primer et pots consultar des de casa, és a dir, tu perds un objecte per la ciutat, et pots consultar des de casa a través d'internet al web de l'Ajuntament si un objecte perdut és al magatzem municipal. Per fer-ho, cal dir que no és gaire fàcil, l'objecte ha de tenir una identificació personal, és a dir, tu has d'explicar quin objecte és, s'ha de poder identificar que és teu, o si tens el número de sèrie també el pots donar i aleshores ells verificaran que aquell article és seu, i si l'objecte és a l'oficina, es pot concertar una cita per a recollir el material.
Però a veure, tu com... O sigui, entenc que amb certes coses sí, però jo què sé, si has perdut una bufanda que li tens molt de carinyo, com
pues
declares que és teva?
Tu has d'explicar com és la bufanda.
Sí,
però no és un catàleg, no? És a dir, tu no entres allà i dius tots els objectes.
No, tu fas una sol·licitud i expliques com és. O, per exemple, jo tinc un mòbil amb una carcassa que darrere té un dibuix tal.
I té una foto al salvapantalles.
O l'última vegada que el vaig perdre, no? Va ser aquí, en aquell lloc.
Clar,
el mòbil seria amb un número de sèrie, també podria.
Sí, bueno, i entenc que aniria als Mossos, no? Potser el mòbil, o no?
Bé, en el cas de fer-ho així,
sí, no?
Podries anar als Mossos o no. Els Mossos, si...
No, vull dir, són ells que...
Per robatori, però per pèrdua, no sé si et servien... Si tu saps que te l'han robat, sí que pots anar a la policia a denunciar-ho. Ara, per perdre un mòbil, no sé si està justificat la denúncia
a
la
policia. Estudiado, no?
Exacte. Haver estudiat i no perdre el mòbil. També es pot fer per telèfon, a través del 010, si es truca des de la ciutat o l'àrea metropolitana, o al 93 153 70 10, per a trucades des de fora de l'àrea metropolitana. Això és molt important. El propietari rebrà una notificació si l'objecte està localitzat després de fer aquesta trucada. Si el propietari de l'objecte perdut no el passa a recollir en 6 mesos, atenció a això, la persona que l'ha trobat se'l pot quedar.
Està malament, no? 6 mesos, no tens per recuperar l'objecte.
Em sembla poc.
És fort, perquè sí que és informació de servei, perquè, evidentment, si no saps que hi ha aquesta opció, doncs ja ho dones per perdut, moltes coses, i a vegades per provar sort que no estigui, no? Dius, mira, potser provem sort. Bueno, i si no, la persona que l'ha trobat i l'ha portat se'l pot quedar si ningú el reclama.
Però en registre, tu portes un objecte trobat allà, et registren el teu nom, si al cap de 6 mesos el propietari no l'ha reclamat, te'l pots endur.
Em sembla molt bé. I escolta, abans dèiem que justament abans de les festes, aquestes reiteracions, ens parlaves molt de menjar. Avui no ens porta res per començar aquest any, perquè jo entenc que ara facis tu la secció, però hi ha una cosa que no es pot abandonar i és parlar de menjar, o sigui,
exacte,
sí o sí, eh?
Avui parlem del tortell de Reis.
Oh.
Però no del tortell de Reis en general.
Ah. De quin, doncs?
Parlem d'un tortell en concret que amaga 2.500 euros.
Com? Ah.
Amaga 2.500 euros. Saps que els tortells normalment tenen la fava,
el rei.
Aquest amaga 2.500 euros, però té trampa. El cas és que és una pastisseria a l'Artesa de Vila-real, a Castelló, on que sortejarà un diamant valorat amb 2.500 euros entre tots els clients que comprin el tortell de Reis a la pastisseria els propers dies.
Però el sortejarà, és a dir... Ah, és que jo m'estava imaginant que compraves el tortell a dintre, hi havia diamant, i ja estaves a casa teva i de cop i volta tenies la grata sorpresa.
Te'n passaves el diamant i te'n passaves 2.500 euros.
Home, no, un diamant de...
Jo m'estava imaginant fins i tot allà doblegadets els diners, imagina't.
Home, el propietari escria que tots els clients rebran un número a l'hora de comprar, i el mateix dia 6 de gener farà un sorteig a través de les xarxes socials de la seva pastisseria, a veure qui és l'afortunat que comprant aquest tortell s'emporta els 2.500 euros.
Perdona,
has
dit quina pastisseria era o no t'he escoltat?
L'Artesa de Vila-real.
L'havies dit?
L'havia dit.
Doncs no t'havia escoltat.
Així de temps estem.
Haurem
dels col·laboradors.
Haurem d'anar cap allà a comprar el tortell a veure si hi ha sort. I una altra cosa que no es pot perdre, Xavi, en aquesta secció és la musiqueta.
Vinga, musiqueta.
Avui què?
Doncs avui marxem...
Avui ja no són Nadales. Mira que ens feies moure els malucs.
Avui no.
Avui
estem més calmats. Perquè avui anirem cap a un lloc que coneixes molt bé. Anem cap a Mallorca.
Ah, mira.
Per escoltar
bon lloc,
una
no?
de les promeses musicals en la que sentirem a parlar molt aquest 2022.
Ho dius? Confirmes?
Ho confirmo. El mes d'agost, quan comencin a presentar noms de festivals, ja veuràs com m'acabaràs donant la raó.
Esperem.
Ell Ella és la Maria Haynes, una cantautora de Falanix, que acaba de publicar el seu primer disc, Contingut i Continent. Una de les cançons d'aquest disc és aquesta i es diu Aquell mes de març.
No tinc res a dir.
Escolta, doncs sona molt bé, la Marina Hein?
Jo t'he dit que sí.
A l'agost potser t'hauré d'acabar donant la raó, no? Moltes gràcies per transportar-nos fins a Mallorca.
Gràcies a tu per l'oportunitat d'explicar-te aquestes coses.
Menys d'un minut per arribar al punt de les 3 de la tarda. Un dia més, moltes gràcies a tot l'equip que fa possible aquest informatiu migdia i us deixem ara amb el tot anirà bé del Toni Marín.